vegada el Girona guanya el Barça i ho fa a l'Olímpic Lluís Companys de Montjuïc amb un 2-4 que celebren els jugadors sobre la gespa de l'estadi. Sentim els senyals horaris, són les 11, rotllana, sardana per celebrar-ho. La nova dimensió pot ser que ja sigui aquí amb aquest 2-4 que el Girona i el gironisme celebren eufòrics a la gespa de l'estadi de Montjuïc. Déu-n'hi-do amb el Girona, qui ho hauria dit, líder en solitari, 2 punts més que el Madrid, 7 punts més que el Barça. Avui guardeu entrades, bufandes, banderes, qualsevol recordatori del partit, perquè la primera vegada sempre és especial. Ha guanyat el Girona al camp del Barça, Barça 2, Girona 4.
El Barça que haurà de repassar, molt ben repassat, aquest partit. Derrota dolorosa, ferida profunda, la que ha rebut avui el Barça a Montjuïc contra el Girona, perquè l'equip havia superat amb bona nota els duels contra el Porto i l'Atlètic de Madrid, que podien marcar en certa manera la temporada, sobretot el duel de la Lliga de Campions. Després d'aquestes victòries, doncs semblava que era un bon moment per rebre el Girona, però l'equip de Mitchell ha estat molt més contundent de cara a la porteria, ha tingut molt més clares les idees quan ha tingut el domini del joc. El Barça avui a les dues àrees molt pitjor que el Girona, i si tu ets pitjor a la teva àrea que el rival i ets pitjor a l'àrea de l'altra banda que el teu rival, doncs el més normal és que perdis. Avui el Girona ha estat molt millor en els trams del terreny de joc on es guanyen els partits. Derrota dura que jo crec que tornarà a generar dubtes en l'entorn del Barça sobre fins a on pot arribar l'equip aquesta temporada. Després de perdre aquest partit contra el Girona, el Barça té 7 punts menys que els gironins i 5 menys que el Real Madrid, i l'Atlètic de Madrid també es pot situar amb 3 més si guanya a casa el Metropolitano o el Sevilla, el partit que té pendent i que jugarà el 23 de desembre. Per tant, 3 equips per sobre del Barça després d'aquesta derrota històrica contra el Girona aquí a l'estadi olímpic Lluís Companys. Veurem com reacciona l'equip, perquè insisteixo que aquesta és de les que fa mal, perquè futbolísticament no has pogut superar el Girona en els trams del terreny de joc on hauries de ser millor que el Girona, però és que a més numèricament et deixa, diguéssim, en una situació molt, molt, molt delicada. Encara hi ha marge, evidentment, de recuperació, però insisteixo, la situació pel Barça és molt, molt, molt delicada. De fet, coneixent l'entorn, no descarto que les gardeles baixin de 3 en 3 i que fins i tot es pugui generar una mini crisi, diguem-ho així, després d'aquesta derrota contra el Girona, quan semblava que s'havia recuperat l'estabilitat després de guanyar el Porto i l'Atlètic de Madrid aquí a l'estadi olímpic Lluís Companys. Passen 3 minuts i mig de les 11. Abans de la pausa de publicitat, els integrants del Barça Juga RAC1 hem de votar els millors del Barça. 1 punt, 3 punts, 5 punts, 1 punt, Marc
Lewandowski.
Marta.
Iñaki Peña.
Laia.
Lewandowski.
Jaume.
Iñaki.
Joan Lluís.
Pedri.
Xavi.
Iñaki Peña.
Gerard.
Fermín.
Jo voto Lewandowski. 3 punts, Marc.
Iñaki Peña.
Marta.
De Jong.
Laia.
Iñaki Peña.
Jaume.
Frenkie.
Joan Lluís.
Iñaki.
Xavi.
Pedri.
Gerard.
Pedri.
Jo voto Iñaki. 5 punts, Marc.
Gundogan.
Marta.
Pedri.
Laia.
Gundogan.
Jaume.
Gundogan.
Joan Lluís.
Gundogan.
Xavi.
Gundogan.
Gerard.
Gundogan.
Jo també voto Gundogan.
Doncs tercer Pedri amb 12 punts, segon Iñaki Peña amb 15 i el millor del partit del Barça, 35 punts, Gundogan.
Un parell de minuts de publicitat i de seguida tornem en directe des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys per analitzar aquest Barça 2, Girona 4.
El Barça-Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
RAC1. Aquest dimarts la Champions es juga a RAC1. Des de 8:45 del vespre, viviu el desenllaç de la C, Nàpols-Braga i Unió Berlín-Real Madrid.
Qui acompanyarà els blancs a vuitens? Nàpols o Braga?
I el grup D, Inter de Milà-Real Societat.
Qui serà primer de grup?
I quan tinguem totes les respostes, l'anàlisi el tu diràs fins a la una amb Aleix Pariser. Aquest dimarts, la Lliga de Campions en català i a RAC1.
RAC1. Tots som 1.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors, plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Ponés, professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
El Barça-Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passen 7 minuts i mig de les 11 en punt de la nit. El Barça ha perdut 2-4 contra el Girona a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, i ara sí que la Lliga es complica i molt, tot i que som tot just a la jornada 16. 7 menys que el Girona, 5 menys que el Madrid, no? I comptant, que això ja sabem que el Barça al futbol, no? Però comptant que l'Atlètic de Madrid fa la feina a casa contra el Sevilla, ja són 3 més de l'Atlètic de Madrid, no?
Correcte. Sí, sí, ara estan empatats.
Per tant, tindries tres equips ja per davant teu i a dos d'ells a més d'un partit, no? Vull dir, el Madrid el tindries a una derrota i un empat, per entendre'ns, i el Girona a dues derrotes i un empat mínim. Per tant, estem parlant ja d'una situació... Vull dir que no és allò que tu juguis només amb un esperant la rada d'un, sinó que has d'esperar la rada de tres. Però més enllà d'això... les sensacions futbolístiques avui tornen a ser dolentes. Jo, Marc, jo t'explico el que a mi em passa en aquests partits, i és que jo hi ha moments del partit que he vist un molt bon Barça, sí, de debò, pressionant bé, possessions llargues, trobant jugadors entre línies, arribant a l'àrea de Gazzaniga, prop de Gazzaniga, amb intenció, però en aquests minuts sense rematades, sense oportunitats extremament clares, sense capacitat de gol. I en canvi, en els moments on el rival t'ha superat en la pressió i ha estat capaç de ser millor que tu, això s'ha traduït en oportunitats claríssimes de gol i en 4 gols. Avui el Girona hauria pogut fer 7 o 8, eh? Pensa que Iñaki en treu 2 o 3 i hi ha un parell o 3 d'avuis bastant clars, eh? Bastant clars. Sí. O sigui, hi ha una diferència claríssima de pólvora.
Sí, jo crec que primer de tot, i s'ha de dir, i s'ha de reconèixer que al Barça li falta aquesta pólvora, li falta aquesta màgia, aquest desequilibri al davant, aquests jugadors diferencials que al llarg de la seva història, fins i tot en les seves èpoques dolentes, els ha tingut. I aquests jugadors són els que de vegades s'inventen gols i quan tu generes, com has generat a la primera part, això es transforma en el marcador. Això al Barça no li està passant i això evidentment el penalitza moltíssim, moltíssim. Això s'ha de dir. Dit això, a mi el que més fred em deixa... no és ni la classificació, és el tema un altre cop de la idea de l'equip o del treball de l'equip. Tu has dit, en certs moments, en certes fases, quan la pressió t'ha funcionat, quan has tingut la pilota, has vist un Barça molt reconeixible i en bons moments. Jo la primera part crec que ha fet més mèrits el Barça per anar guanyant que no pas el Girona. Ara, quan se't desmunta el teu pla inicial, quan aquesta pressió no la pots mantenir els 90 minuts, o quan la mantens a tota costa i amb un risc molt gran, que és deixar jugadors en un contra una darrere, quan de sobte no estàs tenint la pilota, saber-te retrobar, jo crec que això és d'un equip treballat, d'un equip veterà, d'un equip que té una idea clara, quan les coses trontollen, quan les coses no estan clares, quan el rival s'està imposant o t'està sorprenent, tu saber tancar files i tornar a començar. Saber per on has de tornar a començar. Quan a l'estona, al minut 60, veiem que el Barça no acaba de trenar les jugades i s'aboca el cos a cos, quan potser el que havies de fer era tornar a tenir la pilota i tornar a dir, bé, doncs frenem 5 minuts i tornem a tenir la pilota. En aquest sentit, amb la comparació evidentment avui amb el Girona, evidentment és palpable, el Girona en molts partits, avui li ha passat també, i en molts partits d'aquesta Lliga, no està fent el partit que ell vol. Però quan no el fa, doncs sap tancar, sap defensar, doncs sabem jugar al contracop, sap jugar a tenir la pilota, sap jugar a diverses coses. No pots sempre tenir l'escenari que tu voldries. I aquest Barça, quan no li va la cosa com ell voldria, pateix molt, pateix molt, pateix molt. I llavors és quan ens entren els dubtes i ja no sabem què volem fer. Avui veies un Girona que hi havia estones que sabria que volia jugar al contracop i estones que quan pogués jugaria a tenir la pilota i tenia diversos moments i diverses maneres de jugar, depèn del moment i la fase i de com s'imposava el rival o no, i això en el Barça jo no ho veig, i aquesta falta de treball fa que, doncs, tot i que tinguis millors individualitats, perquè jo segueixo pensant, per molt que avui els davanters del Girona han sigut molt bons, potser a la davantera tenim un problema, però jugador per jugador és millor el Barça, i en canvi avui no ho hem vist.
Adai?
Sí, molt d'acord amb tot el que has dit. Jo, per mi, el partit es desmarca, per dir-ho d'alguna manera, en els duels defensius. Jo, per mi, el Barça fa un treball molt, molt gran, i és veritat que sí que no transformes aquell bon moment amb gols, sí, un de Lewandowski, però després hi ha errades brutals de concepte molt grans, com la de Cancelo a l'últim gol, quan has d'estar fent de porter i ha d'estar marcant Estuani, que és el jugador amb més gol de l'equip, i el tens sol darrere, amb la jugada de Valeri, que no continua la marca, que aquí al final és una jugada de duels, però després també arriba Koundé i no acaba de despejar aquesta pilota. Jo crec que el Barça es veu reflectit en aquest partit una mica el que ha passat al llarg de la temporada. El Girona és un equip que quan ha tingut que patir ha patit bé, ha patit alguna ocasió que ha tingut el Barça, però ha patit bé, i després és un equip que evidentment domina molts registres, com en pilota, juga bé a l'espai, però a més ha sabut estar durant tot el partit. Jo crec que el Barça ha fet 30 minuts de la primera part molt bons, jo per mi ha sigut els millors en pilota de tota la temporada, però després al llarg del partit no ha tingut aquesta contundència ni aquesta regularitat per poder intentar igualar el Girona, i aquí ha estat una mica la diferència.
És veritat que el cop d'1-2, no? El gol del Girona, estava sent jugant molt bé el Barça, com diu la Laia, la primera mitja hora és molt bona, d'acord, hi ha un gol per cada costat, però el Barça jo crec que segueix sent clarament superior, i en canvi l'1-2, pam, li fa mal.
Però és que el Girona, no heu tingut, no sé si a l'estudi ho heu viscut igual, però no heu tingut la sensació que el Girona és un equip que en qualsevol moment et pot fer un gol?
Sí, sí, sí. Probablement.
Aquest punt de no t'equivoquis perquè m'aprofitaré de l'errada i te la fotré.
Però fixa't on són les seves rematades moltes vegades. Estuani, segon pal sol, Dovvik ha d'empènyer la pilota, i són situacions de gol pràcticament o errada clamorosa. Jo crec que això també és el que propicia l'estil.
És errada de concepte, perquè jo deia abans, jo Cancelo, però ha sigut Christensen, em sembla, no?
Que sí,
ha sigut
el que es llença al terra, sí, per llançar, evitar la passada de Couto, sí.
Exacte, es llença per evitar, i això és una errada de concepte. Aquí, si no ets guanyador 100%, no et tiris, segueix el jugador i porten fins a la frontal de l'àrea, i aquí l'aguantes, i pots fer un 2-2, perquè al final deixes el teu company tirat i estàs fent un 2-1, i Artem pot rematar pràcticament sol.
Sí, és que la sensació, ja.
No, dic que al final el gol de Miguel és l'únic que diguéssim era més fàcil fotre-la fora que dins.
Sí,
perquè els altres tres són gols cantats. El de Valeri és un 1 contra 1 també, que en principi és senzill.
I en canvi el Barça no ha tingut aquestes ocasions d'arribar a dintre l'àrea petita.
Sí,
aquesta és l'última de Lewandowski, però bàsicament ha estat xuts de fora l'àrea. Jo la sensació amb la que em quedo és que el Girona és equip de certeses absolutes, que sap què ha de fer, que els seus jugadors tenen en tot moment molt clar què és el que han de fer i van de la mà de l'entrenador, i el Barça és un equip que en aquests moments és un mar de dubtes, i ho has vist a l'hora de rematar porteria, la poca eficàcia que té l'equip i els dubtes defensius i la poca intensitat que s'ha vist avui en defensa un altre cop.
Aquesta perillositat que té el Girona a l'àrea, i que estem dient que remata entre cometes sols a l'àrea, però és que pensem quants jugadors té que carreguen a l'àrea el Girona. O sigui, quan ell va evolucionant la jugada, sigui un contracop o sigui una jugada treballada, té el davanter centre, Dobbik, té l'extrem esquerre, Savinho, que té arriba. Per la dreta, ja no sé si l'extrem és Sigankov o Ian Couto, però els dos t'arribaran a dalt. Miguel Gutiérrez de lateral de l'esquerra, però quan el Girona ataca està més a prop de l'àrea que altra cosa.
És mitja punta, pràcticament.
Clar, i Ivan Martín, que és un dels teus interiors, en el fons era un extrem de vocació, per tant, quan arriba a l'àrea, ell ja té el gol entre C i C, això que ara no tenia ni Ángel Herrera. O sigui que al final es tradueix que quan arriben a l'àrea, 4-5 jugadors ataquen a l'àrea a marcar gol. Hi ha un treball i també una convicció molt clara que han d'arribar a l'àrea tots ells, i el Barça té Lewandowski, té els extrems i difícilment arriba algú més.
No, amb aquest aspecte tota la raó. I per això deia una mica que avui en el partit s'ha vist reflectit molt el que ha passat durant tota la temporada. El Girona, que és veritat, i ho ha dit en Mitchell a la roda de premsa abans de partit, ha sabut patir, però al final s'ha vist un equip que té eficàcia, que és el màxim golejador, que s'ho creu i que sap interpretar aquests jocs que parlàvem abans. I el Barça, pues, al final crea aquest mar de dubtes, però dic que és una llàstima pel Barça, perquè havia començat molt bé i ve de dos partits molt bons. O sigui, la sensació del Barça que és una muntanya russa. Hi ha dos partits com aquell de l'Anvers i del Betis, que fa dos grans partits i sembla que amb els Joaos i tot, pues, serà un gran any. Ara donava la sensació de que el Xavi amb l'11 tipo que havia tret avui, que era l'11 que havia tret partits anteriors, pues, també havia agafat o donat amb aquesta tecla, i al final, al no transformar la primera mitja hora de joc amb gols, perquè el Girona, la veritat és que ha arribat i ha fet molt mal, quan ha arribat t'ha fet gol i t'ha fet mal, doncs torna a quedar una mica amb aquest dubtes el Barça una mica.
El Barça és un equip sense continuïtat durant la temporada, però és que fins i tot dins dels mateixos partits.
Sí, sí.
No sé si és pel que comenta en Marc, que només sap, ja comentava ja fa una estona, que només sap jugar una cosa, que o només té rendiment del seu joc quan pressiona bé, quan té energia, quan aconsegueix que el rival no surti de camp propi, o no sé per què, quan l'escenari del partit no és propici, doncs perd absolutament el nord. No té la capacitat d'enganxar-se de nou al partit. Només ho fa llavors quan fa un gol, per exemple, avui quan el Barça ha marcat el 2-3, jo he pensat, ostres, la veritat és que ha tingut la de Lewandowski, que ha tingut l'empat al Barça.
Més per cor que per cap, no? Sí. Com el dia del Celta, no? És a dir...
Per cor, dos dies.
Sí.
Més que cor per cap, i que per joc. O sigui, al final el joc del Barça no té continuïtat.
No.
I Pedri està estones que no toca la pilota. Pedri corre massa. Ha acabat mort avui.
Ha acabat mort. Per què el treu, Xavi, del camp? Per un tema de lesions? Estava mort.
Jo crec que simplement per un tema de físic i de protegir-lo una mica, jo crec que ha optat per la intensitat de Fermín, i que les coses com siguin, doncs ha tingut un cert protagonisme en aquests pocs minuts que ha tingut. Però fixeu-vos, estem parlant de tot això, i el futbol jo crec que és l'esport dels condicionals, no? I si, no? És a dir, tu estàs dient tot això, i si... No el Robert de les Cabres, no. Robert Lewandowski té una rematada de cap que deu haver fet 7.000 gols des de Benjamí fins avui d'aquesta manera, i la toca amb l'espatlla. I si estaríem parlant probablement d'un 3-3 que fins i tot un cert sector del barcelonisme podria dir... No, com a mínim n'hem perdut.
Totalment, mira, després segur que el Mollons en repassa més, però dades rematades del Barça, 31 rematades, 11 entre els tres pals, 11 fora i 9 bloquejats, però sí. 31 rematades a la segona part, fins i tot que el Barça ha estat malament, no arriba...
Sí.
Quantes rematades són, Mollons? Són moltíssimes a la segona part.
A la segona part, mira, ho tinc aquí, són 19 rematades per 6 entre, 6 entre els tres pals. Però, clar, per exemple, hi ha una estadística...
Quina qualitat de rematar.
Clar, mira, clar, és que anava aquí, Pou. Hi ha un apartat d'aquesta estadística de SofaScore que és oportunitats clares.
Sí, gol. Mira, això, 5 per banda.
Clar, bé, doncs és això. 4 de 5 en el cas del Girona, 2 de 5 en el cas del Barça. Clar, però estem parlant d'un factor determinant del joc que fins i tot els pitjors Barces de la història això ho tenia.
Clar.
Saps què vull dir? Aquesta dinamita que dona el talent, no? El tio que diu, no, aquesta te la fotré, no? De cada 10 te'n fotré 8. I en principi tu tens un jugador que és així. I que avui, no és que diguis és que ha fallat 27 gols, però ha tingut l'oportunitat claríssima de fer el 3-3. Però la sensació col·lectiva que genera el Girona és de molt més perill que el Barça. De molt més la transmet el Girona. El Barça no transmet amb aquesta regularitat la sensació que en qualsevol moment et pot fer un gol, i això és bastant greu. Després hi ha molts altres aspectes futbolístics, però jo avui hi ha hagut molts moments que el Barça ha estat absolutament reconeixible en la pressió i amb la pilota, però quan s'ha equivocat, hosti, el Girona ho ha fet pagar caríssim. Puig, com ho has vist?
Sí, que el Girona ataca molt bé. El Girona defensar no tant, segurament, o pitjor del que ataca, però atacant, jo aquesta temporada no hi ha equip a primera que ataqui millor que el Girona, que et creï ocasions de totes les maneres, en contraatacs i a camp obert, amb la pilota tocant-la. Avui hi ha hagut un moment amb 1-3 que ha fet una cosa que li hem reclamat al Barça moltes vegades, que és defensar-se amb la pilota. Hi ha hagut moments de rondo a l'Olímpic Lluís Companys, i així també sap atacar. Sap atacar per bandes, amb l'equip tancat, al contrari tancat, obrint a bandes, amb centrades, amb pilotes interiors. Avui aprofitant els espais que deixava el Barça camp obert a la primera part per marcar gols. Vull dir, és veritat que arriba molta gent, però arriba molta gent perquè això està treballadíssim. Vull dir, el Girona arriba amb molta gent i remata de primeres. El Barça avui ens hem fet un fart de veure 3 controls a dins l'àrea, ara a veure aquest que la passa aquí enrere, ara a veure cap on la foto, a veure si Lewandowski està lliure o no. El Girona no hi ha hagut gairebé cap moment de dubte en les jugades a l'àrea. Una de Savinho, que s'han embolicat allà, que quan havia de xutar ha dit a veure si centro, però en les altres accions són pim-pam-pum, i vinga, i tornem-hi, pim-pam-pum.
Tu, Adai, ja sé que a vegades costa, no?, amb els companys de professió, etc. Però tens la sensació que el Girona està més treballat que el Barça, des d'un punt de vista tàctic?
Probablement sí. Jo conec companys, no perquè ho hagi vist, perquè a part quan jo surto del Girona és quan arriba Mitchell, i no he tingut la sort de treballar amb ell, però sé de bona mà que Mitchell inverteix molt de temps en treballar 11 contra 0, 11 contra 11, però en espai físic, d'obrir espais, de trobar l'home lliure. Llavors, els jugadors ho tenen mamadíssim. Sí que és cert que també és el tercer any i això es nota moltíssim, però que és un entrenador que ho fa molt, i estic convençut, no, ho sé, que els jugadors saben perfectament què han de fer en cada posició. És com, per exemple, quan treuen la pilota de saque de porta, que un defensa es fica enmig del camp i el porter fa de central, que això pràcticament no ho fa cap equip a primera divisió. O sigui, és algú que s'ha comentat molt poc, però tàcticament és un treball que es nota que ha d'estar molt entrenat, a part de que el jugador ha de tindre confiança, i es nota que la té, això està claríssim.
Podem escoltar Frenkie de Jong, un dels protagonistes del partit a la zona.
Frenkie, dura derrota, seguramente inesperada. ¿Qué os ha pasado? Buenas noches.
Sí, es una derrota dura, pero no hemos estado bien. Y Girona lo ha hecho muy bien, pero es culpa nuestra. No hemos estado al nivel donde tenemos que estar.
¿Por qué crees que no habéis estado al nivel?
Pues ha faltado un poco de... No hemos estado muy fino con la pelota. Yo tampoco, especialmente la primera parte, y eso nos ha costado el partido.
¿Dirías que hay crisis ahora mismo en el Barça después de este resultado?
No, es que estamos a 7 puntos, que es mucho, pero queda un poco más que la mitad, entonces hay tiempo para remontar, pero es que tenemos que mejorar mucho.
¿Qué les dirás a tus compañeros ahora en el vestuario?
Eso es duro, es que estamos muy decepcionados, pero al final queda mucha liga. Tenemos que trabajar mucho, trabajar duro, mejorar, y a ver si podemos remontar al final.
Gracias, Frenkie.
Doncs abatut Frenkie de Jong, escoltem Miguel, un dels protagonistes del Girona, també a DAZN.
Miguel, la que habéis liado, buenas noches.
Bueno, buenas noches, sí, muy contento, la verdad.
¿Qué palabras te salen ahora mismo? Le habéis metido 4 goles al Barça, sois líderes en solitario, le sacáis 7 puntos al equipo que hoy hacía como local.
Bueno, la verdad que es algo indescriptible. Creo que hemos hecho un gran trabajo y bueno, muy contento sobre todo por el equipo, por la ciudad en general, por toda la gente que ha venido a apoyarnos. La verdad que es algo muy grande.
Seguramente cuando peor estaba pasándolo el Girona, has aparecido tú, has aparecido con ese golazo. Explícanos cómo se te ha pasado por la cabeza, porque ha sido un golazo espectacular.
Sí, la verdad que le pego de puntera bastante y lo he visto claro y he tirado. Y hace gol.
Miguel, te lo tengo que preguntar porque estamos en diciembre. ¿Sois candidatos a la Liga?
Bueno, vamos a ver hasta dónde nos da. De momento estamos haciendo las cosas bien, vamos líderes y creo que vamos a pelear por estar ahí. Y bueno, hay que seguir trabajando como estamos haciendo y pensar partido a partido y vamos a ver.
¿Tú te lo crees?
Bueno, claro que no lo creemos. Al final trabajamos todos y la verdad que no puedo estar más orgulloso de este equipo y de la afición que está apoyando todo el día.
Gracias.
Muchas gracias.
Bé, doncs les anàlisis en calent dels jugadors del Barça i del Girona. Estàvem comentant una cosa interessant aquí. Jo en aquest sentit no, m'ho reconeixeràs, Marc, que no sóc oportunista. Jo ja fa molt temps que vinc dient que els jugaus el 30 de juny jo ho vaig dir en moments de fora, però avui
estaven comentant el mateix a l'estudi.
Sí. No, ara deia una cosa al Marc molt interessant, deia, si tu vols jugar amb aquest nivell de risc contra un equip com el Girona que està molt bé, em sap molt greu, però els Joaus no estan al nivell que requereix, al nivell d'exigència que requereix el plantejament d'avui. Amb els Joaus no pots, perquè jo li deia al Marc, vosaltres recordeu l'any passat al Barça quan no es podia jugar el que ell volia, quina capacitat tenia de resistir i de patir i quants partits va guanyar dient, d'acord, ara no podem jugar el que volem però vosaltres no ens fareu un gol. I en canvi aquest any aquest component s'ha diluït.
És que avui Cancelo surt en moltes de les fotografies. A la primera part està clar que el gol de Miguel Gutiérrez, etc., arriba per aquell costat, però per allà jo hi ve un sacrifici, hi ve un treball que de vegades no arribaven, però De Jong, Rafinha estaven allà intentant ajudar i el Girona al final ho fa molt bé i incorpora tants jugadors que t'acaba marcant. Però la segona part hi ha un Couto, és que passava per aquí, hi ha un Couto Xigankov, però bueno, no sé, tranquil·líssims. No pot ser. O sigui, no pot ser connectar-se un dia i el següent dia no. L'altre dia l'Atleti de Madrid era el tercer o el quart, avui venia el líder, i avui no estàs? Noi. Aquestes coses no es poden permetre.
Sí, sí.
18 gols encaixats, la temporada passada crec que en van ser 20.
La sensació és que el Barça no ha sabut acoplar aquests dos jugadors i que ara mateix el nivell amb els Joaus és pitjor que el que tenies com a equip la temporada passada.
Vull dir,
sense culpar-los només a ells.
No, però l'estructura es veu afectada. I o els tens, o jugues cada 3 dies contra el Porto o l'Atleti de Madrid, o no els tens al nivell que els hauries de tenir. Perquè quan estan com poden estar, aleshores sí. Vosaltres recordeu l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid quin nivell de compromís, d'intensitat, però clar, després
l'altre dia Joao Félix és el jugador que més pilotes recupera,
clar,
sembla que
això.
Al contrari, i si surts a sobre, si a sobre d'això surts a jugar-t'ho a tot a un contra un, perquè avui Xavi ha sortit a jugar-s'ho tot a un contra un, doncs clar, no pot ser que un o dos jugadors no et segueixin bé les marques, perquè si no la cosa es desfà. I si tu no seguiràs les teves marques i tu tens certs privilegis defensius, això has de ser jugadors amb majúscules, que cap d'ells dos ho són, perquè no et marquen les diferències després del davant.
Brugui, corres per aquí, no? Brugui? Miquel, tens el Brugui per aquí prop o no? Han marxat els dos a la dimensió desconeguda.
Sí, som aquí baix, som aquí baix.
Ets aquí baix, Brugui. Amb què et quedes?
Doncs em quedo amb el que havíem comentat durant una estona del partit, de la profunditat de banqueta dels dos equips, que dèiem que el Barça tenia més qualitat i més jugadors per desnivellar-lo físicament, i al final els tres canvis que ha fet de cop Xavi, Lamin Yamal, Ferran Torres i Valdé, doncs no ho han aconseguit. En canvi, Valeri i Estuani doncs han rematat el partit i certificat la victòria gironina, que vaja, això s'està visquent com una festassa a terres gironines de les que faran època.
Sí, s'està fent alguna celebració especial o ja
no, però vaja, a les cases tinc, no sé si tinc 100 missatges de WhatsApp de gent aficionats, penyistes, que vaja, això és molt gros el que ha fet el Girona avui aquí i que entra en una nova dimensió, com va dir Mitchell. Jo no el veig candidat a lluitar per la Lliga, però... Esclar, però... estan sense arguments.
Ah, els pros sempre hi ha la veritat.
Brugui, em sembla que t'ho he comentat a la prèvia. Jo m'havia fet una mena de pacte amb mi mateix. Mira, a vegades faig aquestes coses quan m'avorreixo i faig pactes amb mi mateix. I de dir, a la jornada 19, quan el Girona hagi jugat contra tothom, ja, com a mínim una vegada, si això continua així, jo, aleshores, jo personalment, defensaré que és un Leicester potencial, diguem-ho així. Però veient el que he vist avui, potser no cal ni esperar aquestes tres jornades. Per què no? Per què no plantejar-s'ho?
És que són paraules majors, parlar d'aspirar al títol de Lliga. El Barça no està en el seu millor moment, no és el millor Barça dels últims anys, però el Madrid sí que el veig un escaló, un parell d'escalons per sobre del Barça, l'Atlètic de Madrid també. Ostres, i jo lluitar cos a cos amb Madrid i Atlètic, parlàvem abans de la banqueta, però jo crec que al Girona li falta encara un xic de fons d'armari per lluitar per Europa, potser...
No, potser ja estan treballant.
Sí, em consta que sí,
Ja, ja.
Però per aspirar a la Lliga, ostres, jo crec que el salt encara és molt, molt gros.
Ja. Vaja, el Brugui és molt prudent.
Bé, és veritat que la mentalitat de Mitchell en aquest sentit és molt xolista, en el sentit de dir, no, a mi no em facis parlar d'una cosa que passarà d'aquí 4 o 5 mesos, jo he de parlar del que passarà d'aquí 3 dies, que és el que depèn de mi.
De fet, volia dir-vos que no m'ho ha preguntat en Xavi ni en Jaume, però no he portat el boli avui. Sí. Imagina't la confiança que tenia.
Que signaves l'Abdal.
Sí, ja estava pendent del migdia no i quan has fet l'anàlisi has dit no firmo l'empat i he pensat van forts i ben fet que has fet tenint en compte el que s'ha vist. Miquel, amb què et quedes?
A veure, em quedo amb que té molt mèrit el que hem vist per part del Girona, em quedo amb que també aquesta temporada, per molt bé que es facin les coses, hi ha un punt de sort. El Girona no és líder i guanya el camp del Barça per sort, però hi ha un punt de sort perquè en unes altres circumstàncies posem per cas que Lewandowski amb el cap fa el 3-3 i amb 3 minuts de temps afegit per davant i no el fa, i el Girona minut i mig després, 2 minuts després, el que fa és fer el 2-4. És una temporada en què tot surt bé, o gairebé tot el que pot sortir bé, surt bé. És mèrit d'un equip que està molt treballat, és mèrit d'un entrenador monumental que millora els jugadors exponencialment, per mi és una de les claus. Miguel Gutiérrez, quan va arribar, era un lateral esquerre i prou. Ara és un futbolista que apareix a tot arreu i que a més es permet el luxe de fer un gol al camp del Barça. O sigui, és un equip que té moltes virtuts. Es pot reforçar el Girona al mercat d'hivern? Sí, però hem de tenir en compte, de cara al que es diu d'aspirant al títol, per molt que sigui líder, que si el Girona té en algun moment, perquè clar, és que ha guanyat tots els partits menys una derrota i dos empats, la resta els ha guanyat tots, el Girona algun partit perdrà i alguna època de vaques magres passarà. Llavors, si el Madrid se n'aprofita, o l'Atlètic de Madrid, o el Barça retalla distàncies, aspirar al títol de Lliga em sembla ara mateix somiar despert i em semblaria una exageració. Ara, aspirar a Europa i tenir una certa convicció gairebé a mitja Lliga, que l'any que ve pot ser un equip europeu i fins i tot de Lliga de Campions, em sembla una opció més realista, tot i que cada vegada que ho dic sento vertigen, perquè no m'hauria pensat mai. Avui l'Atlètic de Bilbao havia retallat distàncies, vaja, el partit s'ha de jugar, ahir va guanyar la Real al camp del Villarreal i tots aquests que venen per darrere, ja no els que lluitaran pel títol, tots els que et poden fer fora de la Champions i d'Europa, no s'esperaven que avui el Girona guanyés el camp del Barça i ja ha guanyat.
Sí. Laia, comentaves que més enllà de la contundència també s'havia de destacar que quan el Girona superava la primera línia de pressió del Barça hi ha hagut moments de possessions llargues, eh?
Sí, per mi sí, no només crec que sí que avui el Barça ha sortit molt bé, sobretot a la primera meitat, però també ha tingut una bona sortida de vestidors, però que després el Girona quan ha agafat el control del partit ha jugat allò que el Barça hauria d'aspirar o allò que aspira a jugar i que de moment no li estem veient, és a dir que el Girona ha tingut ha controlat el partit amb aquestes possessions llargues i que ha remenat molt bé la pilota i que el Barça no ha tingut aquesta paciència que sí que ha tingut el Girona.
Què diuen els webs del que ha passat avui a Montjuïc?
Doncs comencem per RACO.cat, la crònica del Roger Saperes, que titula avui "Benvinguts a la nova dimensió. El Girona fa història i s'imposa al Barça".
El diari Mundo Deportivo diu un Girona majestuoso assalta Montjuïc i el liderato. Al diari Sport, el Girona se passa el juego en Montjuïc, i si anem cap als diaris editats a Madrid, a veure com ho veuen tot plegat allà, el Marca diu directament el Girona presenta su candidatura a ganar la Liga, i el diari AS titula ara mateix al seu web Immortal Girona.
Per cert, el Barça feia més de 5 anys que no encaixava 4 gols en un partit com a local en totes les competicions. Va ser el Betis de Quique Setién, que va guanyar 3-4 l'octubre del 2018. Per tant, més de 5 anys que no li feien 4 gols com a local.
I en clau classificació, però deixem recordar també que el Barça, segona volta, ha de jugar al Bernabéu, a Montilivi, al Metropolitano, a Sant Mamés, al Pizjuán i al Villamarín, entre d'altres estadis. És a dir, que el calendari també en clau Barça, diguéssim, que fa aparentment una gueta de pujada.
Fins al punt, Joan Lluís, que comences a mirar la Real Societat, que és sí, el cinquè, més que el primer?
Doncs et diria que sí. De fet, amb el Ballera ho estan comentant fora d'antena, de dir l'Atlètic Club de Bilbao, si guanya aquest partit que té contra la Granada, em sembla que es col·loca tres punts del Barça, i vaja, la Real Societat està jugant molt bé, l'Atlètic Club està jugant molt bé també, esperem que el Barça acabi trobant la tecla, que ens hem d'agafar aquests minuts, bons minuts que hem vist, i que el Barça aconsegueixi no fer 15 minuts molt bons o 20 minuts molt bons, sinó fer 90 minuts molt bons, i esperar que l'equip creixi. Però en un dia com avui costa, no? Mirar amunt, costa.
Jaume, tu no sé si ho tens a mà o ho pots mirar en breu, però quants partits seguits ha guanyat el Barça? Aquesta temporada, sumant totes les competicions, és a dir, la ratxa de victòries seguides més llarga, no crec que sigui cap bestiesa, eh? Vull dir, mira, ho dic per això que diem de la fiabilitat, no? De la regularitat, de la solvència, no? De dir, hosti, mira, aquest equip encadena 10 victòries seguides, encadena 6.
Sí, va ser entre el 20 d'agost, el Barça 2-0, el segon partit de la temporada, i el Barça 3-2.
Jo per això no, per res miro endarrere, eh?
Jo tampoc, endavant, eh?
Avui el Barça, d'acord, el Girona ha sigut millor, és així, però per mi no ha sigut ni molt menys un dels pitjors partits del Barça, tot el contrari, jo crec que hi ha hagut fases bones, jo crec que el Barça està més sòlid en aquests últims partits del que estava, jo crec que el Barça tirarà cap amunt i evidentment es classificarà per la Lliga de Campions, vull dir, vaja, i que lluitarà i que ha d'anar a lluitar pel títol. Jo, si avui arribes a tenir un punt d'encert, estaries allà enganxat, la Lliga encara és llarga, no. Queda molt, i el que has de fer és anar solidificant aquestes coses i aquestes fases que hem vist. Les van veure una estona contra el Porto, van veure el partit sencer contra l'Atlètic de Madrid, avui també hem vist fases i estones, doncs no s'ha de treballar.
Sí, no és tant mirar enrere, sinó veure que està a punt d'acabar la primera volta i que la teva situació de moment és aquesta, perquè has començat malament, perquè has tingut lesions, perquè no acabes de tocar la tecla, perquè no ho has fet bé.
Plantilla curta, perquè...
Sí, moltes raons, podem estar, però vull dir que...
I la diferència amb el Girona, no per res, per això de lluitar amb el títol, que jo també sóc prudent i m'agrada tenir els peus a terra, el Barça ha de jugar competicions europees i el Girona no.
Sí,
que això és una... Això és una... O sigui, que s'ha de tindre els peus a terra, sí, però que també s'ha de mirar que els equips que tens per darrere, que són els que t'apretaran, han de jugar entre setmana, dimecres, diumenge, dimecres, diumenge, dimecres, diumenge, i això fa molt i també puc condicionar. És que el Barça ara mateix, segona volta, li cau un jugador important, ja sigui el punta, sigui Pedri o sigui i tindrà problemes el Barça per ara, que el Barça mira cap a dalt, això està claríssim, però el Girona té aquesta petita avantatge i això li, jo crec que és un punt molt a favor. Hi ha gent que diu que diu aquest és l'any, no, ja no per, ja, jo sempre ho dic, per quedar entre els quatre primers, però és que hi ha tanta, el Sevilla no està bé, o sigui, estan passant coses que dius, és que és l'any i per això jo crec que la portes cap endintre, el Girona ha de convèncer els jugadors per anar el més a dalt possible, i després passarà el que passi, tot el que vingui en endavant, home...
Jo crec que els gironins sou molt, molt prudents, i jo crec que Lliga de Campions fa molta pinta de Lliga de Campions, sí, però és que, sí. és que no és èpica, deia el Miquel, té un punt de sort, sí, té un punt de sort, però perquè està molt treballat, perquè hi ha molt bon equip, perquè sí, hi ha molt bons jugadors, perquè hi ha una idea molt clara, és que jo crec que hi ha molts arguments futbolístics, o sigui que no és un Leicester. Leicester guanyava, repasseu, els últims minuts, tancat a darrere, tenia dues ocasions i les clavava, és sí, que sí, no és això, és que el Girona juga millor que els rivals, i per això tindrà una mala ratxa, segur. Què és favorit per la Lliga? No. Què és aspirar per la Lliga? Per mi sí. O sigui, ha guanyat el Camp Nou. Bueno, el Camp Nou, no, Montjuïc. Ha guanyat el camp del Barça. És que hi ha jugat en estones i moltes estones millor que el Barça i la gran majoria dels partits. Jo no veig per què no ha de seguir així, que en algun moment tindrà una marratxa i el Madrid no la tindrà perquè fins i tot que tingui lesionats no la té. Sí, ja ho sé, sí, no és el favorit. Però jo crec que és aspirant a tot.
Que creieu que Xavi queda tocat per aquesta derrota contra el Girona, un equip que juga bé a futbol, molts moments de possessió, o no?
Jo crec que més que tocat, jo crec que tornem als dubtes a... Diguem que el que havies fet contra el Porto i l'Atlètic de Madrid d'alguna manera havia donat la confiança, diguem, suficient per aixecar el cap i començar a recuperar la confiança i la tranquil·litat al voltant de la figura de l'entrenador, i això et fa donar un pas enrere. Jo no crec que sigui específicament el partit d'avui el que pugui posar dubtes o ombres en la figura de Xavi, sinó que el que fa és recuperar-ne de alguns que no s'havien enterrat del tot encara.
Sí, bona nit a tots. Comencem la roda de premsa, sisplau, fem una pregunta per Tor, si pot ser, que segur que tenim moltes coses que preguntar. Miquel, darrere.
Aviam, sí, començarem. Hola, Michel, bona nit.
Bona nit.
M'agradaria saber com et sents, què diries del gironisme, com ho has viscut, perquè això d'avui és històric, és la primera vegada i és un 2-4 que obre les portes d'una nova dimensió, segons tu, no?
No, lo primero que decirles es que estamos salvados, ¿no? Estamos con 41 puntos, creo que hemos llegado a esta cifra mucho antes de lo que pensábamos. Y nada, que toda la afición, toda la provincia de Girona hoy estará feliz. Hemos hecho historia, es un partido para recordar. Para mí ha sido un partidazo de dos equipos buscando portería rival y yo creo que aparte de que hemos conseguido nosotros la victoria, yo creo que cualquier aficionado al fútbol hoy habrá visto dos equipos que tienen la intención de ganar y yo creo que hemos hecho un gran favor a la Liga por el partido de hoy, de jugar de tú a tú y jugar con una increíble mentalidad de ser capaces de hacer daño al rival. Hemos tenido que defender muchos momentos, pero creo que hay que estar muy feliz. No he visto las estadísticas porque les he dicho a los jugadores que solamente con el alma que han puesto en el campo ante un gran Barça, venía de dos victorias muy importantes. Hoy nos esperábamos un gran Barça y creo que por momentos lo han sido y hemos sido capaces de hacerles correr mucho para atrás. Ha habido un momento en la segunda parte que las presiones de ellos no eran tan efectivas porque han tenido que correr mucho para atrás y era ser capaces de hacer eso y no es fácil hacerlo, ¿eh? No es fácil. Estoy muy feliz por los jugadores porque lo de otra dimensión era esto, era hacer correr al Barça hacia atrás. Cuando ellos siempre van hacia adelante en la presión, ser capaces de que tuvieran que correr Koundé, Christensen y Araujo para atrás, y lo hemos conseguido. Y esto quiere decir que si lo hacemos con estos jugadores, lo podemos hacer ante cualquier rival. Por eso creo que la otra dimensión es esa, tener la personalidad y la mentalidad de venir aquí y hacerles correr, quiere decir que estamos preparados para luchar por estar arriba del todo.
Hola, aquí Michel, a la teva esquerra, Eduard Solà en directe de la TDT de Catalunya Ràdio. ¿Estás més satisfet d'haver guanyat de la manera que heu guanyat o d'haver recuperat el lideratge?
No t'he escuchat, Edu.
Que si estàs més content d'haver recuperat el lideratge o d'haver guanyat 2-4 de la manera que ho heu fet aquí al Camp Nou.
Siempre del rendimiento, de verdad. Ya he dicho que no sé si somos capaces de aguantar el nivel de Barça, Madrid y Atlético Madrid durante una temporada entera, pero el rendimiento del equipo me hace estar muy feliz. O sea, estos jugadores están haciendo historia de verdad, y eso es lo que más feliz me hace, porque creo que hoy cualquier aficionado al fútbol se va siendo un poquito del Girona, y eso es algo muy difícil porque tú ves partidos de fútbol y muchas veces si no es de tu equipo no lo ves. Y hoy se puede ver al Girona jugar, y eso lo han conseguido estos jugadores. Van más allá de que seguro nuestra afición son los más felices del mundo, pero hoy habrá mucha gente que diga, estos tíos juegan bien al fútbol, han hecho un partidazo, y eso es lo que más feliz me hace, siempre el cómo se hacen las cosas.
Hola, Michel, Nuria Vilamala, en directo en Carrusel Deportivo. ¿Este Girona puede ganar el título de Liga?
No lo sé, pero no es el objetivo. Ese es el objetivo que tienen, se lo he dicho a Xavi, digo, la presión que tienes tú para todos los partidos, evidentemente nosotros no la tenemos. Estamos disfrutando del momento, vamos un poco con esa dinámica súper positiva y esa mentalidad de ser un equipo que está sufriendo y disfrutando. Hoy teníamos la intención de ser capaces de que nos cambiaran nuestra idea mental del juego, que es ser un equipo muy ofensivo, y sabíamos que por momentos íbamos a tener que sufrir, y ser capaces de pasar del sufrimiento a tener el balón y hacer daño al rival era lo que queríamos trabajar, y era lo que hemos trabajado durante la semana y lo han hecho a la perfección. Entonces, no sé si estamos dispuestos en disposición de ganar la Liga, pero sí que estamos en disposición de ganar a cualquier rival.
Mister, buenas noches. Joan Ballor en directo para el tiempo de juego de la COPE. Para ganar aquí hay que hacer muchas cosas bien, pero tú hoy te vas más satisfecho de cómo tus futbolistas han ejecutado la idea futbolística que tú tenías o de la mentalidad y la personalidad que han demostrado.
Sí, es que va junto. Va junto porque sabíamos de la presión alta del Barça, que incluso iban a dejar manos a manos. Entonces, nuestra idea era buscar siempre el tercer hombre con Dobbik y Víctor, ser capaces de que conectaran con los lejanos para que ellos dejaran de cara y a partir de ahí correr, con Sabio, con Miguel, con Iván, con un lanzador de contraataques como es Aleix, y eso creo que lo hemos hecho muy bien. Pero eso hay que hacerlo después de estar dos o tres minutos corriendo detrás del balón. Y ese era el pensamiento que yo tenía, que a lo mejor no nos iba a dar para hacerlo durante 90 minutos. Y eso el equipo lo ha hecho. O sea, somos capaces de pelear de tú a tú a nivel de exigencia física, porque futbolísticamente lo tenemos, ante rivales que nos dominan, que nos ha dominado por momentos el Barça. Y eso a mí me genera, me da mucha, mucha alegría, porque no es fácil aguantarle un duelo a Rafinha y luego Miguel hacerle correr para atrás. Miguel hoy ha hecho un partido increíble, increíble. Y ese es el camino que nosotros queríamos y era donde queríamos llegar. Así que estoy más satisfecho de cómo han jugado, de su mentalidad, que del resultado, sí.
Buenas, mister. Vicente Gasal en directo para Radio Estadio Noche. El equipo ha ganado en el campo. ¿Te sientes también ganador en la batalla táctica?
No, ya te digo que no he visto las estadísticas, pero he visto un Barça dominador en muchas fases, he visto un Barça que nos ha hecho daño, nos han tirado mucha puerta, como no podía ser de otra forma, pero he visto un Girona reconocible, y es que eso me encanta. El año pasado, les he dicho a los jugadores, digo, me he puesto el partido del año pasado en casa, y fuimos capaces de minimizar sus ataques, pero no tuvimos ninguna opción de ganar el partido, y perdimos 0-1. Y me vi el partido luego del Camp Nou, que empatamos a 0, y tuvimos más situaciones, pero tampoco fuimos un equipo de llegar muchas veces a campo rival, aunque tuvimos más el balón que en el primer partido, y quería cambiar eso, y yo creo que los jugadores lo han hecho. No, a nivel táctico yo creo que Xavi ha planteado un partido de ir a por nosotros, pero muchas veces los jugadores hemos sido capaces de superar esa presión alta y sobre todo el tema de los duelos, de conectar con los lejanos. Creo que Dobbik en la primera parte y Víctor han hecho un partido sensacional. Han entendido perfectamente que ellos eran los que nos tenían que dar esa primera opción, porque ellos te hunden tanto que los dos primeros pases los aprietan muy bien. Entonces, si éramos capaces de superar esa primera presión con el lejano y Dobbik luego dejar de cara, creo que hemos sido capaces de hacer daño, y a partir de ahí tenemos grandes futbolistas para salir. Creo que lo han hecho a la perfección, pero el Barça por muchos momentos también ha hecho muchas cosas bien y nos ha dominado. Entonces, yo las batallas tácticas, yo quiero que los jugadores disfruten y sufran a la vez, y hoy los nuestros lo han hecho.
Hola, Michel. Ricardo Rossetti en directo para Directo Gol. Que el Girona es el mejor equipo de la Liga, lo dice la clasificación, sois de los equipos más goleadores, no en España sino en Europa. ¿Pero tú crees que el Girona es el equipo que mejor juega al fútbol en esta liga?
No me comparo con nadie, pero jugamos muy bien. Tengo la sensación de que todo el mundo... Bueno, tengo la sensación y recibo muchos mensajes de gente de fútbol reconociendo que somos un equipo que juega muy bien y que da gusto ver jugar. tengo la sensación esa. Y por eso he dicho que hoy los dos equipos hemos buscado portería rival, que hemos hecho muchas cosas bien, que se han visto muchas fases ofensivas superando las fases defensivas. Y esa es nuestra idea. No sé si somos los que mejor jugamos, pero jugamos muy bien. Jugamos muy bien y sobre todo tenemos alma y pasión, que es lo que nos pide nuestra afición. Y eso a mí es lo que más me llena, que un equipo tenga ese alma. Y encima, yo he visto hoy el gol de Stuani, él estaba como diciendo, joder, encima gano al Barça, que no le gana nunca, meto yo el gol, el 2-4. Bueno, son cosas muy bonitas que nos están pasando y que quiero que sigan disfrutando este momento.
Buenas, Michel, buena nit. Frank Robert de Televisió Espanyola. Decías ahora que Girona seguro que está orgullosa. Hemos podido hablar con aficionados que han venido aquí a Montjuïc esta noche. Los tienes a todos completamente eufóricos. Hablan de ganar la Liga. También se han escuchado goles en el campo. Y además decían que en muchos momentos le habíais dado un baño al Barça. No sé cómo lo ves tú, si tienes que rebajar un poco la euforia, pero que sepas esto, que todos los aficionados que han venido hasta aquí nos expresaban que estaban completamente eufóricos. Mucha euforia en Girona.
Bueno, yo he sufrido mucho en el partido y lo he disfrutado a la vez. Bueno, me alegro muchísimo por la afición. Ya os he dicho que jugamos para ellos, que se sientan orgullosos de nosotros, que se sientan representados, que valoren que estos jugadores tienen alma y tienen un sentimiento de pertenencia. Mira que dije, se lo dije a Leis, digo, las declaraciones tuyas nos vienen muy bien para juntarnos más, y así ha sido, y ha hecho un partidazo también a Leis. Entonces, bueno, hay que reconocer el nivel de estos jugadores y hay que disfrutarlo. Estamos haciendo historia y queremos continuar haciendo historia. Entonces, tenemos que romper barreras, porque nosotros, nuestro techo en la historia, pues nos dice que todavía podemos seguir rompiendo barreras, y vamos a intentar llegar a lo más lejos posible.
Buenas noches, Mr. Jordi Blanco, ESPN. Felicidades por la victoria.
Gracias.
El Girona es el cuarto mejor líder a estas alturas de la historia de la Liga. La mejor puntuación, la cuarta mejor puntuación. A estas alturas, supongo que todavía no quiere verse representado en el Leicester, que ganó la Liga contra todo pronóstico, en Inglaterra. ¿A partir de cuándo usted cree que podría empezar a pensar en ello?
Bueno, ya lo he dicho muchas veces, en el último tercio de competición, a partir de la jornada 26, veremos dónde estamos y la capacidad que tendremos para luchar por objetivos, ¿no? A día de hoy, yo lo veo muy lejos, pero es lo que dices tú, los datos hablan de un año histórico y un año, bueno, que está superando todas las expectativas por mucho, porque son muchos puntos, porque el Madrid está haciendo muchos puntos, porque hoy el Barça, de ganarnos, se nos ponía uno, porque el Atlético de Madrid está ganando también muchos partidos. O sea, que no es un liderato de, como digo yo, de malas épocas de los equipos grandes. Es un liderato de muchos puntos y al nivel de los grandes equipos de la historia de la Liga. Entonces, bueno, disfrutar del momento, pero vamos a ver si somos capaces, cuando lleguemos a la jornada 26, de estar en la misma situación. Ahí podremos pensar que hay que luchar por algo más bonito, que no sea Europa solo.
Hola, Michel. Albert Blay, de Relevo. Felicitats per la victòria. Jo volia demanar per Miguel Gutiérrez, que parlaves de Dovic i de Sigankov, el rol que han tingut, però Miguel potser avui també ha tingut un paper molt important trencant la pressió del Barça per dins. No sé si has volgut canviar una mica el que fa més o menys ell habitualment anant per dins. Has insistit més en això, veient que el Barça tenia problemes, i com valores el seu partit?
Ya he dicho que ha hecho un partido excepcional, porque no solo ha tenido que defender a Rafinha, luego ha tenido que defender al niño, bueno, a Lamin, y luego es un futbolista que entiende muy bien los espacios. Tenemos la suerte en banda izquierda de tener un jugador en amplitud como Sabio, que él solo puede hundir al rival, y necesitamos generarle al rival pues situaciones por dentro si le fijan mucho a Sabio, y en eso Miguel está haciendo una temporada brutal, lo está entendiendo a la perfección. Es verdad que las situaciones del equipo de continuidad con Daily, con Iván, con David, con Aleix, provocan que él pueda recibir entre líneas y pueda generar situaciones de pasillos interiores. Y bueno, él lo está entendiendo a la perfección, está haciendo un temporadón y hoy yo creo que ha hecho un partido increíble. Los últimos 5 minutos o 10 minutos se le han visto un poco las carencias físicas, que ya no llegaban muy bien a los duelos contra Lamine Yamal, pero el resto creo que ha hecho un partido increíble, increíble, de mucho nivel.
Li pregunten pels duels que ha guanyat Dovbik.
Bueno, la idea que teníamos nosotros era esa porque veíamos que por momentos nuestro orden mental del juego no iba a estar, que era tener la posesión como hemos hecho en cada uno de los partidos de liga, quitando la Real, que es el único equipo que nos generó muchos problemas en presión. Con los demás equipos hemos sabido salir de la presión, pero hoy teníamos la sensación de que el Barça nos podía quitar la pelota. Entonces ese orden mental nos iba a provocar que un poco el cortocircuito de si no damos los dos primeros pases, ¿qué hacemos? Entonces buscamos la alternativa de saltar líneas con Dovbik, muy cercano Víctor, para fijar mucho a Christensen, para que no hubiera ayudas, y eso nos ha provocado que si él ganaba ese duelo, luego éramos capaces de estar en una situación cómoda de tercer hombre para poder progresar, y creo que ha sido clave hoy. No sé si en otros partidos se ha podido ver lo mismo, pero nosotros creo que, sobre todo, lo he visto muy claro en la primera parte, que cuando conectábamos con él éramos capaces de que el Barça corriera para atrás, que era una de las cosas más importantes que teníamos que hacer hoy, porque si no iba a ser un agobio constante en nuestro último tercio de campo, y eso es lo que no queríamos hacer. Que es solo hay una forma de hacerlo, que es o golpeas y sacas a todo el equipo y ganas la segunda jugada, o a través del juego buscar la intención de generar el tercer hombre. Nosotros no somos un equipo que lance en bloque para ganar esa segunda jugada, porque no tenemos jugadores, y hemos buscado la alternativa de generar el pasillo de punta, y la verdad que Dovbik ha hecho un partido brutal en ese sentido.
Si fem les dues últimes, sisplau, perquè si no, Xavi, acabarà la matinada.
Aquí, bona nit, Michel. Guillem Borràs para Iniesta Zondes, que nada, enhorabuena por la victoria. Ayer Xavi decía en la previa que estaba en contra de que futbolistas cedidos por su equipo pudieran jugar. Hoy ha jugado Eric García. Me gustaría que valorara su partido. Había muchas miradas puestas en él aquí en Barcelona, y al menos desde fuera parece que ha estado a muy buen nivel. ¿Cómo lo has visto tú?
Para nosotros es una bendición que haya llegado Eric a Girona. Me parece un jugador top. Por desgracia no es nuestro, es del Barça. Ha hecho un partido top, pero viene haciéndolo y para mí está demostrando. Le dije cuando hablamos por teléfono para que viniera, lo puedo decir porque supongo que él estará de acuerdo. Le dije: no vienes solamente por la salida de balón. Creo que eres un jugador defensivamente muy bueno. Creo que eres un jugador que eres rápido, que eres intuitivo, que anticipas, que tienes lectura de juego. No, que un central no mida 2 metros no quiere decir que sea un mal central. Y para mí Eric tiene todas las condiciones para ser un central top, que lo es. Y tengo una suerte tremenda de poder tenerle en el equipo.
Hola, mister, aquí Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Primero de todo, enhorabuena por la victoria.
Gracias.
Te quería preguntar por otro nombre propio, el de Savinho. Recuerdo aquel partido contra el Real Madrid donde decías que quizás los focos le habían venido mal. No sé cómo lo has visto hoy, ya que ha jugado 90 minutos y ha sido también uno de los futbolistas claves para la victoria. Gracias.
Ya le queda mejor, ya lo de los focos ya lo va entendiendo. No, bien. Savio está a un nivel. La verdad que es un chico con 19 años, con una mentalidad brutal, de trabajo, de querer mejorar. Tenemos aquí un compañero del staff, le ha preguntado esta mañana: ¿quién es mejor, Rafinha o tú? Y dice él: Rafinha. Dice él: juega en el Barça y en la selección. O sea, fíjate la humildad que tiene. Se lo hemos dicho para decirle, nosotros le íbamos a decir: es mejor que tú porque está en un equipo mejor que tú, está en el Barça, está en la selección. O sea, le queríamos picar por ahí, pero él ha tenido la humildad de decirnos: es mejor Rafinha, porque ha demostrado mucho más que yo. O sea, es un tío con la cabeza muy bien amueblada, tiene una idea de creer que tiene que estar aquí mejorando. Nosotros queremos tenerlo aquí mucho tiempo y vamos a ver si somos capaces de que esté con nosotros mucho tiempo, porque es un jugador que está creciendo muchísimo y espero lo mejor de él para su futuro, pero creo que todavía puede darle al Girona mucha gloria, ¿no?
Sí, doncs bona nit, gràcies a tots i gràcies al Barça pel tracte. Bona nit a tots.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Mitchell, que més content no pot estar, revelant al final certs detalls de la conversa amb Eric per incorporar-lo, de Savinho i la humilitat del brasiler amb aquesta comparació amb Rafinha, i dient ja, encara que fos amb la boca petita,